aquest és el segon programa, perquè ja veu que comencem com si fos un programa més, no és allò la salutació, la benvinguda de que fos el primer programa. Però bueno, ens ha servit doncs, per recordar aquells primers moments d'aquesta temporada del safareig de la Núria, que esperem ja dimecres que ve tornar a la normalitat i que es vagin recuperant, com també ens ho ha fet en Paco Torres, que ara ens ha vingut a visitar i ja el veiem doncs, com sempre és ell. Doncs vinga, ho deixem aquí. Ara passem ja el testimoni a l'Ona Vilà amb el més calent a l'aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 8 d'abril, m'agradaria començar el programa posant la mirada en la plana internacional. I és que els Estats Units, Israel i l'Iran han acordat dues setmanes d'alto el foc i reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest divendres podrien començar les negociacions de pau, segons l'Iran. L'acord s'ha segellat aquesta nit, just una hora abans que avancés l'ultimàtum del president nord-americà, que havia amenaçat Iran amb bombardejos massius a infraestructures energètiques i havia dit textualment que si no s'arribava a un acord, aquesta nit moriria una civilització per no tornar mai més. Finalment s'ha aprovat l'acord in extremis amb l'ajuda del Pakistan, que ha fet la proposta des del seu paper de mediador. El text inclou l'alto el foc durant dues setmanes i l'obertura en pas segur per l'estret d'Hormuz, també durant aquestes dues setmanes de treva. De fet, Trump ha afirmat que la treva està subjecta a la condició que l'Iran accepti l'obertura completa, immediata i segura de l'estret. Tant l'Iran com els Estats Units afirmen que properament començaran les negociacions de pau i la Casa Blanca apunta que ja ha rebut una proposta de 10 punts per part de Teheran i que la considera un punt de partida viable per negociar. Ara bé, aquesta guerra no és una guerra de dos, sinó una guerra de tres. I ara falta veure si des d'Israel Benjamin Netanyahu accepta negociar el pla de pau proposat per l'Iran. De fet, tot i que Israel ha acceptat l'alto al foc a Iran, ha remarcat que això no inclou el Líban i, per tant, continuarà bombardejant aquesta zona. L'alto al foc és un primer pas, però no podem oblidar que és només una treva de dues setmanes i que caldrà estar molt pendents de com avança la negociació per saber si realment es posa fi a la guerra o no i com queda la situació als altres territoris afectats com el Líban. De moment, la guerra ja ha causat més de 5.000 morts en gairebé una dotzena de països, d'entre ells 1.600 són civils de l'Iran, segons recomptes institucionals i de grups de drets humans. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Com ja us vaig avançar ahir, avui no fem el sorteig d'un número de loteria de l'anxova milionària amb en Paco Torres i el reprendrem la setmana vinent. Així que després de l'abans informatiu obrirem directament una nova plana de les dues cares dels valors a través de la Gestel amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana, que avui ens parlarà de com donar valor al temps d'oci. Tot seguit coneixerem una d'aquelles històries que sorprenen, el coses que passen amb l'Aniol Ribas, i després la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura. Per acabar tindrem una nova entrega del Guaita que tenim avui amb en Sergi Corral, que ens descobrirà els fotometeors, un fenomen molt visual. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, com sempre, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Ginet. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia i bona hora, amb aquests altos al foc, que ja veurem el que duren. I...
Exacte, ja veurem el que duren.
I quan tornem a tenir l'ultimàtum, perquè aquest senyor governa a cop d'ultimàtums, i el d'ahir va ser molt heavy, la veritat. O sigui, ja està fins i tot el papa de Roma es va posar les mans al cap. És que recordem, el que posava el senyor Trump en el seu truc social.
Morirà tota una civilització. Sí,
No m'agradaria, però és molt possible que passi. O sigui, espectacular. I fins i tot et diré, el papa de Roma, però fins i tot el Feijó, va fer un tuit dient, vamos a la ciudad de... Aquest senyor, que els altres li deien la cara de cemento tiene este señor, perquè s'ha passat tota la campanya fent de seguidisme del Trump i de les seves polítiques imperialistes, intimidatòries, etc. I ara es posa les mans al cap. Ara es posa les mans al cap quan l'altre se li veu la vena nazi, per dir-ho clarament.
Bueno, i això dels ultimàtums, llegia un article d'un analista polític que es veu que ja li han trobat un nom a aquesta estratègia de Trump, es diu l'estratègia TACO, que és aquesta d'amenaçar, amenaçar moltíssim i després tirar-se enrere. Es veu que són les cicles d'un nom anglès que ve a dir que Trump fa una mica la gallina.
Bueno, però li funciona, o sigui, serà estratègia el que vulguis, però li funciona, perquè els 5 minuts no, però sí que al cap de poc teníem el Pakistan fent la seva oferta de pau i tots els altres sumant-s'hi. Que insisteixo, que si és com la pau de Gaza...
Sí, perquè a Gaza continuen els bombardejos.
Todo bien, I l'estret d'Hormuz, ja et dic jo que ara hem vist la gallina dels ous d'or als iranians, en plan, aquí podem pressionar. Dubto molt que es retirin d'allà...
No serà tan fàcil.
No serà tan fàcil. Però bueno, vinga, un capítol més en aquest drama. Va.
Som-hi, anem a l'escala.
Aterrem a l'escala perquè déu-n'hi-do, també. Tenim els fanals del passeig Lluís Albert,
sí,
que els hem de canviar tots.
Però no eren aquells fanals que havíem posat ara fa res, quan vam inaugurar el passeig?
Claro, el passeig fa res que el tenim inaugurat.
Sí.
Doncs resulta que les bases, el que ancora el fanal a terra, està malmès. O té un defecte. Té un defecte de fabricació.
Ah, carai.
No és que estigui malmès. I això s'ha pogut evidenciar amb la tramuntanada perquè, diu, oscil·laven molt els fanals.
Quin perill.
Feien soroll a la base. Jo recordo que més d'un senyal, no del passeig Lluís Albert, però sí senyals de trànsit. Clar, i senyals les ha tirat a terra la tramuntana.
Les senyals de trànsit en principi són més finetes, més...
Correcte.
No, han de ser robustes,
la que havia tirat era la de Plaça Catalunya del pàrquing. Mm. La senyal del pàrquing de Plaça Catalunya va anar a terra.
Però clar, un fanal en principi ha de ser
més
robust.
Un fanal és un fanal. I un fanal que fa 4 dies que l'hem posat.
També.
Fa 4 dies que... I no és en plan... Clar, sí que ha fet una tramuntanada excepcional. Però aquí hi ha d'haver alguna cosa més, clar, saps? Si no, perquè els canviem tots, no? Es faran les properes setmanes. S'aniran canviant progressivament, o sigui, no es trauran tots i llavors...
No ens quedaríem a les fosques.
Clar, no. Exacte. Bueno, ara tenim llum més temps, eh? Vull dir...
Sí, sí, amb el canvi d'hora ara...
Ara ja no es fan servir tant les llums, els fanals no els necessitem tant.
Però quan és negra nit, Lali, necessitem els fanals encara.
Sí, home, sí, també és veritat. Vinga, més notícies esperançadores. La connexió amb l'ETAP ha canviat el gust de l'aigua que surt de les aixetes.
Ara, pla, això de l'aigua de l'aixeta, aquí a l'Escala teniu un problema molt greu, eh? Jo que sempre sóc de beure aigua de l'aixeta, aquí no m'atreveixo.
Home, no, perquè... O et surt marrón o...
Home.
Diu, ha canviat el gust, però jo penso...
Algú l'havia tastada?
No sabria què dir-te, perquè empitjorar el que ja hi havia, no sabria què dir-te, saps? Vull dir, en sèrio, no ho sé.
El dia que solucionem això haurem de fer una festa, eh?
Anem a acabar de llegir-ho, perquè igual la cosa va per una altra banda i estem aquí fent conyes que no et pertoquen, eh? La connexió amb els pous i el processament que s'han ha canviat el sabor. El problema és aquest, que la connexió amb els pous i el processament
han fet
que... Sí, és que aquí li falta un verb en aquesta frase. Els escalencs ho han començat a notar des de fa una setmana i, bueno, haurem d'esperar l'informatiu per saber si és a millor o a pitjor. Ja veurem. Perquè, insisteixo, el punt de partida no era bo.
No
era bo. Llavors ja veurem. Ja
bueno, doncs estarem pendents a l'informatiu a veure si aquest canvi és per anar a millor o
ara,
a pitjor.
Ara ens ho mirarem bé, això, i intentarem ja resoldre aquesta qüestió. Ara.
Bueno, coses és que de preparar l'informatiu a l'última hora.
Exacte. Venim aquí sense la feina feta, no pot ser. Bueno, va.
Què més,
parlem d'atur, que ha caigut a mínims dels darrers 15 anys. La xifra d'aturats a l'Escala del mes de març s'ha desplomat a valors inèdits en els darrers 15 anys. Actualment hi ha 279 escalencs apuntats a les oficines. Segueix predominant els majors de 50 anys. Això és un clàssic no només de l'Escala, sinó de tot arreu.
Sí, sí, sí.
I una taxa més alta en dones que en homes. Un altre clàssic.
Sí, són aquests biaixos, no?, que dificulten molt aquests col·lectius, les persones... Bé, anava a dir persones grans, però no
problema,
majors de 50.
Òbviament hi ha un problema amb l'atur juvenil, perquè preocupa, però...
No, però és més fàcil.
Més, clar, aquí estem. A mi em preocupa més a certes edats que ja és difícil la reinserció laboral, no?, i el tema de més atur de dones que homes, bueno, però...
Sí, sí, efectivament. També perquè els joves ens conformem amb feines molt més precàries,
sí,
i a vegades agafen joves abans per poder-los pagar una merda.
Bueno, perquè saben que van tirant per anar fent i que tenen temps per anar fent... anar provant coses, no?, fins que arriba un punt que se'n cansen.
Són més modelables, també.
Sí, exacte. Bueno, total dades d'atur. Després, parlem de subvencions, en aquest cas de la Generalitat, que ha obert una convocatòria d'ajuts dirigida a persones de 65 anys o més i en risc d'exclusió social. Es tracta de subvencions de fins a 200 euros al mes per al pagament del lloguer d'una habitació o habitatge. Els ciutadans que compleixin els requisits tenen fins al 30 d'abril per presentar una sol·licitud i optar a l'ajuda.
Bueno, una notícia d'aquestes més de subvenció.
Sí, subvenció. Estava pensant 200 euros al mes per pagar habitatge.
És poc. O sigui, no et cobreix.
És irrisori, tal com estan els lloguers avui dia, eh?
No t'ho cobreix, és una ajuda, no? Perquè tu hagis de pagar menys.
Evidentment. Vale. Parlem també de l'aplec de Cinclaus, de Setmana Santa, que hem tingut aquest dilluns, que sempre és cada any tanca la Setmana Santa, amb aquestes arrossades que es fan allà a Cinclaus. Bàsicament, a Cinclaus, amb aquest concurs d'arrossos, com dèiem, en aquest cas les colles Pessigolla, Desayunos Mañaneros i els Gremlin Show s'han emportat els guardons, o sigui, els Desayunos Mañaneros em sembla que cada any.
Cada any se l'emporten? Sí. Carai, tu.
S'han emportat els guardons en aquesta 45a edició, marcada per la germanor i l'originalitat, en un any en què nosaltres vam ser baixa.
Sí, aquest any la ràdio i la tele no va fer per
baixa,
ell,
entre altres coses, perquè teníem el xef de baixa, llavors tampoc podíem participar, eh? Però, bueno, que els Desayunos Mañaneros, ja et dic jo, que aquests guanyen cada any.
Doncs l'any que ve ens apuntem a la seva colla, no?
Sí, Cali? Crec que farem més bé d'apuntar-nos a la seva colla directament. I ja acabem amb el... No, em sembla que hi ha hagut un... Bueno, aquí havia d'anar una cosa de primer. El cor indica que porta la música i la tradició als carrers de l'Escala amb el seu tradicional concert de caramelles. Ah, exacte, les caramelles. Un any amb petites novetats, amb temes tradicionals i amb una recaptació de més de 200 euros.
Carai, déu-n'hi-do, aquestes caramelles.
Això em va pensar en quan eren peques, ballar les caramelles.
Tu no vas a cantar caramelles, l'Ali?
Sí,
anava
a cantar caramelles.
Molt bé.
Està molt bé que això es mantingui.
Home, i tant, s'han de mantenir les tradicions.
Les tradicions que es mantinguin. I ja el temps.
Som-hi.
Ja, amb aquestes boires matineres, si t'hi vas ben d'hora,
ja fa uns quants dies, que tenim boira.
Sí. Exacte. Amb humitat, amb fresca, de matí, però que després, quan el dia s'obre, diguéssim, a migdia i tarda, doncs el cel queda més serè, el panorama amb aquest cel serè i amb aquest ambient primaveral que es manté. Bueno, en principi la previsió avui era no tan primaveral com ahir, però bueno, jo crec que en el moment en què surt el sol ja...
Sí, la temperatura s'enfila.
Ja s'enfila. Per tant, això així tenim aquest mes d'abril, eh? De moment, això és tot.
Perfecte, Lali, doncs ens omplies el punt de la una i avui tenim també l'alcalde.
I avui tindrem l'alcalde, que tenim moltes, moltes qüestions per fer-li, començant per aquests fanals del passeig Lluís Albert, que què està passant.
Doncs, Lali, estarem pendents de l'alcaldia a veure què ens explica l'alcalde.
Molt bé, fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I un dimecres més obrim una nova plana de les dues cares dels valors a través de la Gestalt amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. Bon dia, Montse, com estàs?
Hola, molt bon dia, Ona. Doncs molt bé.
Benvinguda de nou, després d'aquestes vacances de Setmana Santa. Avui volíem parlar una mica d'això, no?, del nostre temps d'oci, de com l'hem de valorar.
Doncs sí, home, li hem de donar molt valor. Farem sempre una mirada gestàltica, en tant m'excuso una mica per aquesta veu de fruita del temps, no? De fruit d'haver anat a oci a la muntanya i amb el fred i tot plegat, doncs una mica de conjunció, però bueno, està bé, està bé.
I nan, no pateixis.
doncs bueno, com dèiem, hi farem una mirada gestàltica amb el temps d'oci, que si recordem aquella roda de la vida que diem sempre, li posem a l'oci perquè és important. Per què és important l'oci? Perquè si estem sempre connectats, la creativitat ens agafa quan estem desconnectats, normalment. Llavors, per això el temps d'oci és molt important que l'utilitzem. I aquestes dies de Setmana Santa que hem passat, doncs ens van bé i després tenim els caps de setmana i etc. Però també és important que cada dia ens donem una mica d'oci. De fet, a mesura que anem creixent, perdem aquell costum que teníem quan érem petits i que tenen els nens encara o els adolescents, que és anar al pati.
Anar al pati, sí, i el joc, no?, sobretot.
I el joc, sí, aquí és on anava, no?, el fet de... gaudir d'alguna cosa que no és una obligació, ni és un deure, ni és algo que hem de fer, sinó algo que tenim un temps que podem emplenar com vulguem, no? I la gesta el que diu en aquest temps d'oci? Que estiguem en l'aquí i l'ara. Perquè moltes vegades, en el temps d'oci, estem pensant què hem fet o què farem, però no estem gaudint del que fem.
Clar, l'estem utilitzant per organitzar, no?, el que farem més endavant.
Sí, jo consento moltes vegades que diuen el diumenge a la tarda l'aprofito per fer l'agenda de la setmana.
Ja, llavors ja no és un temps d'oci, no? Ja és un temps de feina encobert, una mica.
Sí, a més és anticipar, perquè d'alguna manera entenc que anar organitzat i arribar el dilluns al dematí segurament que et dona certa tranquil·litat, però potser fent-ho mitja hora, una hora abans, el dilluns al dematí, també et dona la mateixa tranquil·litat i no has tret el temps de l'oci, no? D'estar, pues, això, amb la família, amb els amics, amb qui t'estimes, amb qui vols, o amb un llibre, o escoltar música, o soledat, o avorrint-te. És que és molt necessari avorrir-se. Estem en una societat on està mal vist avorrir-se, i en canvi és necessari avorrir-se, perquè quan t'avorreixes penses què pots fer, sents que tens ganes de fer alguna cosa. En canvi, si estàs tot el dia fent, aquestes ganes de fer alguna cosa es perden, perquè ja estem sempre activats, no? Llavors el fet aquest de desactivar-nos diria que és necessari.
Clar, li dones llibertat a la teva ment per pensar fora del que ja fas habitualment, no?, quan t'avorreixes.
Sí, absolutament. De fet, no sé si recordes, abans passava molt, els primers mòbils que hi van haver els havíem de parar cada dia, perquè si no es col·lapsaven i no anaven. I encara ara, a vegades, algun mòbil dius, ai, no em va bé, el pares i el tornes a engegar, sí. I els ordinadors igual, els ordinadors, abans, si no els paraves almenys un cop o dos al dia, s'encallaven. Què vol dir? La tecnologia l'hem millorat, evidentment, en aquest sentit. Però nosaltres no som un ordinador ni un telèfon. Per tant, el fet aquest de parar, no? I a més, per què es dona a les escoles el temps d'esbarjo? Precisament perquè està estudiat que tenim un temps d'atenció plena i que passat aquell temps d'atenció plena ens dispersem. Llavors, quan hi ha un temps d'esbarjo, un temps de que ja no pensem en allò, doncs tornem a reactivar. Llavors, el fet aquest de carregar bateries o piles, o com ho vulguem dir, és necessari. És necessari perquè, si no, acabem agotats. I se'n parla poc, però en canvi n'hi ha molt, de burnout, com diuen, no? Que no deixa de ser agotament.
Sí, sí.
Agotament psicològic, moltes vegades, perquè és veritat, les feines eren més físiques i la persona, quan fas una feina física, et canses i el cos et diu, para't.
Te n'adones més, no?, de que estàs cansat?
Sí, bueno, perquè en realitat el cos et para. En canvi, psicològicament, el cos encara té energia i el nostre sistema cognitiu, diguem, està ja a reserves mínimes. Llavors, el fet aquest de tenim temps d'oci, doncs com l'aprofitarem? No tant com per fer moltes coses, sinó per descansar, per fer aquelles coses. La ment descansa canviant d'ambient, no? Canviant de cosa. Doncs fem-lo canviar. Que això no vol dir que haguem d'anar de viatge, si anem a estar molt bé, però que estant on estem també podem canviar de coses a fer, no? Imaginem, no sé, que cuinem cada dia, doncs diem, avui no cuino, ja és un oci, o al revés, no cuinem cap dia, avui cuino perquè m'agrada, no? Llavors, tot aquest temps d'oci, i que cada dia ens hauríem de donar un rato d'oci. Després, cadascú, allò que diem, el Jorge Bucay tenia, ho diu encara, però tenia una cosa que m'agradava molt, que deia, quan estiguis malament, búscate un amante. I deia, no és un amante d'això, sinó algo que ames mucho. Per què? Perquè quan fas algo que estimes molt, algo que t'agrada molt, realment és un descans i és un temps d'oci que et dediques a tu. Vale? Per tant, buscar-nos aquesta cosa que ens agrada molt ens portarà a bé.
Per tant, l'oci seria una cosa que t'agrada i que et permet canviar una mica d'ambient, no? Al final ho hauríem de definir una mica així.
Sí, 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 perquè pensem que un noi o noia que li agrada estudiar, ja li agrada estudiar, però deixar d'estudiar una estona...
També està bé, no?
Sí, no? Llavors, i fa algo que li agrada, o senzillament una cosa que està mal vista i que jo crec que s'ha de fer, que és no fer res. Antigament, perquè ara ni allà no es diu, jo que, com ja he dit alguna vegada, he viscut a Itàlia, hi havia aquella dita que era molt maca, que deia el dolce piacere de no far niente, és dir, el dolç plaer de no fer res. Perquè cal a vegades no fer res.
Una mica de vida contemplativa, no? Seure't en un banc i anar veient la vida com passa, però sense fer estrictament res, no?
Sí, sí, perquè és un plaer estar, no sé, aquí, si mirem el cap de setmana i mirem durant la setmana la gent que passa amunt i avall, el passeig aquest que deien de les Faroles, no? Veurem que hi ha dies que el passeig està quasi desert, no? I a lo millor veiem, pues això, per Setmana Santa o així, i està ple com les Rambles. Assentar-se i observar també està bé. També és un plaer, no? De dir, ostres, és un canvi de visió en el mateix lloc. I aquí que tenim la sort, perquè tots els paisatges canvien, però el mar canvia molt. Doncs dedicar-se una estona només a contemplar està bé. O tenim les gaviotes, que quan fa vent, doncs, juguen contra el vent. Dedicar-se un rato, que no sigui allò de estàs perdent el temps, no.
Ho estàs aprofitant d'una altra manera, no?
Sí, sí, perquè a més, tot ens ensenya. Perquè en aquest cas, si veiem una gavina que està jugant amb el vent, ens està ensenyant que encara que faci vent, ens podem divertir, no? Llavors, tot és, depèn de quin, com ens ho mirem, això, no? Quina mirada hi posem. Per això la gesta li posa molt la mirada de l'aquí a l'ara i del gaudir. I una cosa que jo no em canso de dir és de viure des de l'escassès o des de l'abundància.
El que parlàvem, no?, fa un parell de setmanes.
Sí, perquè clar, si vivim des de l'abundància, dius que bé que tinc 10 minuts, un quart, una hora, dues, tres, un dia per gaudir sense fer res, no? En canvi, si no, pots dir, ostres, és que no tinc temps o és que no sé què fer, vale? I aquest no sé què fer et fa estar malament, no? Doncs entendre que aquest no sé què fer és bo et fa estar millor, et porta cap a l'abundància, de dir que bé que tinc un temps de, que puc dedicar al que em dóna la gana o a res.
Clar, això ara estava pensant, és molt habitual quan tens ritmes de feina frenètics o així, que vas tot el dia a tope, minuts de pausa i no saps què fer. Això també és un problema.
Perquè no estem acostumats. Clar, imagina, jo perquè ara quan has dit això m'hi he vist, no? Quan tens els nens petits, no? Que sobretot, ara també els pares col·laboren molt, no? Però sobretot la dona, normalment la mare, acaba portant. I arriba un punt que no té temps per res. I l'únic temps que a vegades doncs, té és si va al gimnàs o si va a la perruqueria o si va... Perquè si no, tota la resta està enxufada a la compra, a la casa, als nens, a això, a allò, a allò altre. Vale? I sí, li treus un dia als nens i s'agòbia.
Exacte. Trobes a faltar aquest ritme frenètic, no?
Clar. Però creus que és normal?
Clar, no hauria de ser normal, no? Hauríem de poder gaudir d'aquests 10 minuts que tenim lliures, no estressar-nos perquè no tenim res a fer.
Clar. Per això l'oci és important que el posem en la nostra vida i que l'agendem. Perquè moltes vegades això que diem de l'agenda, posar en l'agenda, no sé, mitja hora, tres quarts, una hora, el que sigui, per mi, per oci, és necessari. Perquè a vegades hi ha feines que te'n van sortint, no? Te'n van sortint i vas fent, i vas fent, i vas fent, i no dinaries, no esmorzaries, no faries res, no? Has de saber dir prou. I aquest temps és el de fer això, aquest temps és el de fer allò, i aquest temps, hi ha un temps de productivitat, estem, a més estem fent, estem en un canvi força important, que els nostres avis o besavis, depèn de les edats que tinguem, no? Però diguem-ne ni que les persones dels anys 50-60, vale? O una mica abans, eren les persones que havien de fer molt per aquella piràmide de Maslow que dèiem, per tenir les necessitats bàsiques cobertes. Vale? Després hi ha les dels 80-90, ja s'han trobat que els pares, molts, ja tenien pues, la casa, una feina, unes necessitats bàsiques bastant cobertes. Què passa ara amb els de la teva edat, entre cometes, que la societat diu és que no tenen ambicions? És que no és que no tinguin ambicions, és que no tenen necessitats.
Clar, hi ha moltes coses que ja les tenim cobertes.
Clar, llavors, precisament a vosaltres, aquest temps de reflexió, d'oci, de viure d'una manera més pausadament, que bé, perquè esperem que no passi res amb això que dèieu abans d'aquest senyor, que no vull dir ni el nom, vale? Però en el món potser és una de les èpoques que es pot contemplar més i es pot viure més la persona, perquè aquella piràmide de Maslow ja no està a cobrir les necessitats bàsiques. Per tant, estaria bé que la humanitat es pogués, en aquesta part que diem d'autorealització, no? Uh-huh. Llavors, la gent jove que teniu, doncs, hi ha aquestes necessitats bàsiques cobertes, seria que amb l'autorealització i amb aquest temps, les grans canvis i les grans idees venen d'això, de quan hi ha abundància, no? De quan hi ha... Evidentment que diran, el Lamborghini va fer tractors amb els tancs de guerra perquè ho necessitava per cuidar el camp. Evidentment, quan hi ha necessitats, fem coses. Però els suïssos, per exemple, es fan els millors rellotges i no els fan per necessitat. Els fan perquè allà s'avorririen molt entre muntanyes, no? I llavors es dediquen a cada vegada a fer-ho millor, no? Dic això perquè no busquem tant que el jovent faci i no els hi critiquem tant que no faci i acceptem que potser nosaltres, els de més endavant, també hem de saber parar, també hem de saber gaudir del temps d'oci.
Exacte, no? Ara que podem tenir aquest temps d'oci, aprofitem-lo, gaudim-lo, no? I aprofitem-lo per això que deies, no? Per fer volar la imaginació i perquè ens vinguin noves idees i noves coses per fer, no?
I per créixer com a persones, que ens farà estar més feliços, no?
Doncs, Montse, moltes gràcies per venir-nos avui a parlar d'aquest temps d'oci que és tan important i que a vegades, moltes vegades, ens n'oblidem, no? I a vegades també el convertim una mica en estrès, no? Perquè ho deixem tot pel cap de setmana i llavors al cap de setmana tenim tantes coses que tampoc ens hi queben.
És veritat. Doncs aviam si posem una mica d'ordre.
I gaudim del temps d'oci una mica cada dia.
I tant. Molt
doncs
bé.
Ens retrobem d'aquí 15 dies per parlar de més creixement personal.
Moltíssimes gràcies.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I avui per continuar descobrirem una d'aquelles històries que ens sorprenen perquè sovint la realitat supera la ficció. Avui ens traslladem al 15 d'abril del 1989, dia en què 97 persones van morir aixafades a l'estadi de Hillsborough. Ara bé, el que en un principi semblava un accident va destapar la negligència policial més important del Regne Unit. I ens ho explica, com sempre, l'Aniol Ribas de Ràdio Vilafant, el Coses que passen.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
d'abril de 1989, 3 i 6 minuts de la tarda, Anglaterra. La semifinal de Copa entre el Liverpool i el Nottingham Forest s'atura definitivament. No és per un incident a la gespa ni per una baralla entre aficionats. És perquè a la grada de l'Epping's Lane, a l'estadi de Hillsborough, la gent està morint asfixiada. 97 persones perden la vida aquell dia. Més de 700 resulten ferides. Aquell dia, la falta de mesures de seguretat, errors en l'organització i males decisions van portar a la major catàstrofe de la història del futbol anglès. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la tragèdia de Hillsborough. Una història de negligència organitzativa extrema i manipulació mediàtica. I una lluita de 27 anys per saber la veritat. Ens situem a mitjans dels anys 80. En l'escena del futbol anglès triomfava el fenomen del hooliganisme, que consistia en grups organitzats d'aficionats extremistes que protagonitzaven contínues escenes de violència i vandalisme. Fet que, en ocasions, va acabar convertint els estadis en autèntics camps de batalla. Un exemple clar va ser la tragèdia que va succeir a l'estadi de Heysel l'any 1985 i que va ser un precedent molt important per la història que parlarem avui. En aquesta ocasió, a Heysel, Brussel·les, es disputava la final de la Copa d'Europa entre el Liverpool i la Juventus de Turí. L'estadi estava en unes condicions deplorables, amb murs de contenció que es trencaven amb les mans i les mesures de seguretat eren gairebé inexistents. Una hora abans del xiulet inicial, un grup d'aficionats del Liverpool va carregar contra el sector Z, una zona teòricament neutral, però ocupada majoritàriament per seguidors italians. El públic, espantat, es va desplaçar ràpidament cap a un mur lateral, provocant una allau humana sobre aquest, que, incapaç de suportar el pes, es va esfondrar sobre els espectadors. El balanç final van ser 39 morts i més de 600 ferits. Una tragèdia que va ser retransmesa en directe per televisió a tot el món. L'enfocament governamental, però, no es va centrar en les condicions de seguretat, ni molt menys, de fet. Margaret Thatcher, que aleshores era primera ministra del Regne Unit, va utilitzar aquesta tragèdia per declarar una guerra política contra el que anomenava l'enemic intern, els aficionats de futbol, que aleshores van començar a ser tractats gairebé com a criminals. En comptes de millorar-se les condicions del camp i augmentar les mesures de seguretat, es van afegir restriccions, més valles, més policia, més mesures de contenció. Degut a la tragèdia de Heysel, la UEFA va sancionar els clubs anglesos amb 5 anys d'exclusió de les competicions europees. El Liverpool en va rebre 6. Però tornem al dia dels fets. Aquell 15 d'abril, Sheffield es va llevar amb un dia assolellat. Els aficionats, emocionats, arribaven a Hillsborough hores abans del partit. En ser semifinals de Copa, aquell partit es jugava en terreny neutral, és a dir, no es jugava a l'estadi de cap dels dos equips. La zona assignada pels aficionats del Liverpool era la més petita, la grada Leppings Lane. Una àrea ja coneguda per haver patit incidents pel que fa a les zones d'accés. Comptava només amb 7 torniquets d'entrada, un número molt reduït per les 24.000 persones que s'hi havien assignat aquell dia. A 3:15, a mitja hora per l'inici del partit, la situació a l'exterior era de col·lapse. Milers de persones s'amuntegaven en un espai molt reduït. La policia de South Yorkshire, liderada pel comissari David Dakenfield, que només feia 3 setmanes que era al càrrec, es va veure superada. Davant el terror que la gent morís asfixiada, com va passar a Heysel uns anys abans, Dakenfield va prendre una decisió fatal. A les 2:52 minuts, a falta de 8 minuts perquè s'iniciés el partit, va ordenar obrir la porta C. La porta C era una gran porta de ferro de sortida. En obrir-se, unes 2.000 persones van entrar en massa. A dins, la situació era la d'una zona completament col·lapsada de gent. No obstant, els de fora seguien empenyent per intentar entrar a l'estadi. Així doncs, el flux feia que la gent s'empenyés cap endins, concretament cap a valles metàl·liques rígides de 2 metres d'alçada que s'havien posat per intentar evitar incidents. Quan la gent que entrava des de fora s'adonava d'on s'estava posant, ja era massa tard i ja no podien fer volta enrere. Empesos per la pressió de la massa, la gent intentava escapar d'allà com podia. N'hi havia que intentaven enfilar-se a les platees damunt, ajudats pels que estaven allà. D'altres simplement queien al terra, empesos per la massa de gent. Mentre tot això passava, en el terreny de joc ningú se n'adonava i el partit donava inici puntual a les 3:00. La gent, que tenia tan poc espai que ja era incapaç fins i tot d'inflar els pulmons, moria d'asfíxia. Durant els minuts inicials, els aficionats suplicaven als policies, que eren a l'altra banda, que els obrissin les portes. Però els agents, sota la paranoia del hooliganisme dels anys 80, pensaven que era una invasió de camp i van empènyer la gent cap a dins. Arriben les 3 i 6 minuts i el partit s'atura. La resposta d'emergència va ser un desastre. La policia només va permetre l'entrada d'una única ambulància al camp, argumentant que hi havia disturbis. Els mateixos supervivents van haver d'arrencar les tanques de fusta de la publicitat per usar-les com a lliteres. Es van fer reanimacions sobre la gespa sense cap material mèdic mentre els oficials miraven des de la barrera. Aquell dia van morir 94 persones. Dos més van morir dies després. I la víctima, 97, moria l'any 2021 per les seqüeles que li havia deixat aquell accident. Mentre les famílies identificaven els cossos en un gimnàs la mateixa nit, el comissari Dakenfield ja mentia als periodistes dient que els aficionats havien forçat la porta. Quatre dies més tard, el diari The Sun publicava a la portada acusant els aficionats d'aquell dia d'haver comès diversos actes vandàlics, com robar els morts o orinar sobre els policies. Aquest relat va ser comprat pel govern de Margaret Thatcher. Les famílies de les víctimes i els aficionats es van indignar profundament i van començar a fer campanyes de boicot contra el diari. La indignació va arribar fins a tal punt que molts quioscos de la ciutat van deixar de vendre The Sun. I, de fet, a dia d'avui, dècades després, The Sun segueix sent pràcticament impossible de comprar a Liverpool. Avui sabem que la policia de South Yorkshire va agafar 164 declaracions oficials dels seus agents i les va editar per eliminar qualsevol crítica a la gestió policial. Van passar 23 anys fins que un panell independent, l'any 2012, va tenir accés als documents secrets i va revelar que la policia havia manipulat les proves de manera sistemàtica per culpar les víctimes. Es van eliminar detalls claus, es van suavitzar crítiques i es van ometre antecedents que evidenciaven la mala planificació. Finalment, l'any 2016, un jurat va dictaminar que les 97 persones havien estat assassinades il·legalment per negligència policial. David Dakenfield va haver d'admetre que havia mentit des del primer dia. Hillsborough no va ser un accident. Va ser un crim de gestió protegit per el sistema. La veritat va tardar 27 anys, però al final va sortir a la llum i va demostrar que allò que va passar a Hillsborough no va ser una simple tragèdia, sinó un crim, amb noms i cognoms al darrere. Persones que es van amagar durant gairebé 3 dècades per tal de no acceptar les seves responsabilitats i les morts que duien a les seves esquenes. I fins aquí l'episodi Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I un dimecres més connectem amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura i allà hi tenim la bibliotecària Lídia Solés. Bon dia, Lídia.
Hola, bon dia.
Quin llibre ens recomanes? Digues.
No, dic que avui parlaré d'una novel·la autobiogràfica d'una escriptora francesa molt i molt coneguda, que és la Simone Weil, i la novel·la es titula Només l'esperança calma el dolor. La Simone Weil va ser la primera dona que va ser presidenta del Parlament Europeu i abans de convertir-se en ministra, presidenta i una gran defensora dels drets humans, ella havia estat una adolescent jueva que va estar deportada als camps nazis. I això és el que explica en aquest llibre, no? Ell explica en primera persona el recorregut per diferents camps de concentració, entre els quals hi havia Auschwitz, I allà la van enviar quan tenia 16 anys, després de ser detinguda a Niça l'any 1944, juntament amb la seva mare i la seva germana. Té una manera de narrar la novel·la que és una mica com si fos una confidència, perquè aquesta novel·la neix d'una entrevista que li varen fer dins d'un projecte que se'n diu Memòries de la Shoah, i que recull diferents testimonis de supervivents de la deportació als camps. Mm-hmm. És un relat molt dur, però ella l'explica d'una manera que no genera cap drama, sinó que en parla d'una manera molt sincera, parla de la fam que va passar, la por, el que feia que es decidís qui havia de viure i qui havia de morir, les humiliacions, i també tot un seguit de petits gestos de solidaritat que va ser el que va fer que ella aguantés sense morir, perquè tot i que era un dolor molt insuportable, doncs ella va aguantar tot el que va poder. També parla de la vida abans d'aquesta detenció i del retorn, de quan varen tornar dels camps de concentració, que la gent els rebia amb indiferència, com si no hagués passat res. Aquesta experiència que va viure aquesta autora va ser el que va marcar tota la seva vida, perquè ella s'ha dedicat tota la seva vida a lluitar per la dignitat, la justícia i la pau, i això ho ha aplicat sobretot quan ha estat la presidenta del Parlament Europeu.
Doncs aquest Només l'esperança calma el dolor, un retrat molt dur, no?, de tot aquest patiment que van viure aquestes persones.
Sí, ja n'hem llegit moltes versions d'aquest tema, però escrit per aquesta escriptora penso que pot ser molt diferent, i a més és, bueno, una persona molt, molt posada en aquests temes dels drets humans.
Doncs Lídia, moltes gràcies per aquesta recomanació i ens trobem la setmana que ve, que ja estarem a les portes de Sant Jordi.
Sí, aviat. Gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, Lídia, moltes gràcies.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, avui de què ens parlaràs?
Doncs mira, avui deixa'm que et presenti un guaita que serà molt colorit, podríem dir.
Ah, carai, avui va de colors.
Colors, és primavera i posarem colors, però més enllà de les flors, perquè veurem els núvols, veurem el cel, però xalarem de valent veient tots els colors de l'arc de Sant Martí, per exemple, o els colors aquells rogencs de les sortides i postes de sol.
Ah, carai. Mm-hmm.
És a dir, parlarem dels fotometeors.
Els fotometeors, i què és ben bé això?
Doncs mira, l'Organització Meteorològica Mundial, la OMM, els defineix així. Són fenòmens òptics i lluminosos produïts per la reflexió, la refracció, difracció o interferència de la llum solar o lunar a l'interactuar amb partícules d'aigua, gel o impureses a l'atmosfera.
Per tant, veurem una mica com es produeixen aquests colors.
Exacte, com es produeixen els colors, que bàsicament és el pas de la llum a través d'aquest medi, sigui gotes d'aigua en estat líquid, siguin cristallets de gel, sigui a l'aire en format gasós, etc. És a dir, el fenomen bàsic de la descomposició de la llum en aquest espectre de colors, no? I l'observació dels fotometeors, deixa'm dir, que és un exemple que l'observació meteorològica, els observadors meteorològics, en el que requereix la figura d'un observador, és a dir, observació manual, vale? Que noti quan a l'hora de fer l'observació es trobi amb alguns d'aquests fenòmens. I a part, degut que són uns fenòmens clàssics de l'observació manual, molts d'ells estan lligats amb la meteorologia popular, tant d'observació com de predicció del temps, desconegudes senyals, per exemple, cel rugent, pluja o vent...
Exacte, estava pensant en el mateix, just.
Veus? Doncs aquestes senyals que...
Les dites populars, no?, que ens porten aquests fenòmens.
Exacte. Tal i com deduïm una de la definició que fèiem abans, d'aquella definició tècnica de l'Organització Meteorològica Mundial, perquè es doni un fotometeor, necessitem llum i aigua en alguna de les seves formes, bé sigui líquida en forma de gotes d'aigua o sòlida en cristalls de gel. Per tant, les gotes de pluja, els núvols alts o l'aigua de mar seran tres dels actors principals en tot aquest reguitzell de fenòmens que explicarem a continuació.
Doncs som-hi, anem a veure alguns d'aquests fenòmens. Quins hi ha?
Ja veureu que alguns us sonaran, alguns no tants. Per tant, començarem per un dels més amables i més coneguts, que ha estat font també de pel·lícules, de dites, de moltes coses.
Doncs som-hi.
L'Arc de Sant Martí.
Home, i tant, aquest el coneixem moltíssim i a més té llegendes i tot, no? Allò que al final de l'Arc de Sant Martí hi ha un potet
de monedes.
De monedes, sí. És veritat, això, Sergi?
No. Bueno, almenys no l'he trobat.
No l'has trobat mai.
Sí, al final de l'Arc de Sant Martí hi ha el banc o la caixa on tu tens els diners, potser sí, però si no, eh? Va, segons... Ara us posaré, tots els fenòmens que farem, us posaré la definició que dona també l'Organització Meteorològica Mundial d'aquest fenomen, És un grup, a l'Arc de Sant Martí, és un grup d'arcs concèntrics, amb colors que van des del violeta fins al vermell, produïts a l'atmosfera sobre una pantalla de gotes d'aigua, en estat líquid. Bé sigui gotes de pluja, gotetes de plugim o de boira. Amb la llum procedent del sol o de la lluna. També es poden donar arcs de Sant Martí amb lluna plena.
Ah, carai, a la nit, però llavors costen de veure,
no? Costen més de veure. Els arcs de Sant Martí poden ser simples o dobles, és allò dels numeraris o supernumeraris, tenint en compte que en els arcs de Sant Martí dobles, en l'arc inferior, els colors estan invertits.
Per tant, fa com mirall, és efecte mirall.
És efecte mirall, vale? Una variant dels arcs de Sant Martí més rars de veure són els arcs de boira, que són de colors més blancs, no és de color tan tots els colors, no?, de l'espectre com els arcs, sinó és arc de boira. Per exemple, quan s'està dissipant la boira i tu estàs situat a davant de la boira i el sol a darrere teu, a davant hi ha un arc de Sant Martí just en el límit de la boira i el sol. Per això se'n diu arc de boira.
Per tant, n'hi ha de molts tipus, d'arcs de Sant Martí. A vegades els veiem i ens semblen tots iguals, però no.
N'hi ha de molts tipus. N'hi ha de molts tipus.
Quins altres fenòmens tenim?
Doncs mira, deixa'm parlar també de l'aspecte de Brocken o Glòria. Aquest és un fenomen molt místic, en podríem dir, i que també porta moltes suspicàcies, fins i tot religioses, etc. Es tracta d'una o més sèries d'anells acolorits que vist per un observador al voltant de la seva ombra sobre un núvol o sobre un banc de boira. És a dir, l'observador està a dalt d'una muntanya o a dalt d'un avió, perquè també es pot veure en el d'allò, té un banc de núvols baixos a sota, el sol a darrere, projecta la seva ombra sobre el banc de núvols baixos i a dalt, al voltant d'ell, una corona de l'Arc de Sant Martí.
Ah, carai, ara entenc això de la misticitat, eh? Sembla que sigui Déu o alguna cosa.
Tu imagina't en tot el reguitzell aquest de monestirs i ermites que estan a dalt de les muntanyes, posem per exemple Montserrat i algun més, que surti el monjo o la persona a fora del monestir i vegi la seva ombra amb una silueta, amb un arc, amb una corona divina. Pues.
Ah, clar, i tant.
Imagina't, el que...
Et fa connectar amb la divinitat, d'això.
Sí, evidentment sempre se situaran en direcció oposada al sol. Si ho veiem des dalt d'un avió, el que veiem és el reflex de l'avió, l'ombra de l'avió, no l'ombra de la persona. Que això també ho podem veure.
Això deu ser més espectacular, no?, perquè l'ombra de l'avió és força grossa.
Veus l'ombra de l'avió sobre el banc de núvols baixos i a l'arc de Sant Martí, o sigui, l'arc aquest, l'espectre, al seu voltant. Els halos. Això també és un fenomen, podríem dir, una mica més conegut. És bastant complex perquè hi ha moltes formes diferents. És un conjunt de fenòmens òptics en forma d'anells, arcs, pilars o taques brillants produïts per la refracció o reflexió de la llum en cristalls de gel. Aquí hi ha novetats. Els dos que ja havíem vist anteriorment eren en forma de gotetes d'aigua. perquè eren en núvols baixos, en podríem mm-hmm. dir, o cortina de pluja, en cas de l'Arc de Sant Martí. Aquí, en aquest cas, són en núvols alts, que estan situats per sobre dels 5.000 metres d'alçada, aproximadament, i estan formats per cristallets de gel, perquè a aquelles alçades les temperatures són molt negatives. Per tant, són cristallets de gel. Aleshores, la llum del sol passa a través d'aquests cristallets com si fos un prisma mm-hmm. i es descomposa la llum. Uh-huh. En format també dels colors de l'Arc de Sant Martí, eh? Els halos solars i lunars, perquè també existeixen els halos lunars, amb lluna plena, evidentment, tot el que fem referència a Arc de Sant Martí o halos lunars, sempre en lluna plena, que és quan hi ha més lluminositat de la lluna, no?
Uh-huh.
Els halos solars i lunars s'observen gairebé sempre a través d'uns núvols que són els cirroestrats.
Uh-huh.
Cirro ja és indicatiu de núvol alt.
I
estrats és núvol d'uniforme, no uh-huh. amb bonys ni amb creixements verticals. O sigui, cirroestrats. Pot ser que l'observem complet o bé en forma d'arcs superiors o inferiors, els que s'anomenen arcs circumzenitals. Normalment l'observem, o és més freqüent o va millor, observar-lo a les hores centrals del dia, quan el sol està més alt.
Uh-huh.
Migdia, primera hora de la tarda, és quan normalment veiem els halos més complets i més espectaculars. Una variant dels halos seria els falsos sols o els parelis. Aquests estan provocats també per la difracció de la llum en cristallets uh-huh. de gel i es formen a banda i banda del sol.
Uh-huh.
Si anteriorment els halos solars eren més habituals a les hores centrals del dia, els parelis normalment són més habituals quan el sol està més baix.
Uh-huh.
A mitja tarda, podríem dir mitja tarda vespre, a banda i banda del sol veiem uns punts més brillants i aquests són els falsos sols,
uh-huh.
Els parelis.
Perquè aquests halos, has dit que els colors són semblants als de l'Arc de Sant Martí, o quins colors
els tenen? Els halos solars tenen els mateixos colors de l'Arc de Sant Martí, però més tènues.
Uh-huh.
No es veu tant la diversitat de colors. També perquè en aquell moment la intensitat del sol és molt alta, es formen al costat del sol, i evidentment per observar-lo, això sempre, recomanem ulleres de sol, no mirar directament el sol, que ens pot fer, mal.
Uh-huh. I ens en queden alguns? Tenim la corona solar i lunar?
Sí, doncs són una o més sèries d'anells acolorits, rarament més de tres, de radi petit i concèntrics al voltant del sol o de la lluna plena.
Uh-huh.
En aquest cas sí que els colors són més evidents, són, no és tant com el d'allò. A cada sèrie l'anell interior és violeta o blau, l'exterior és vermell i a la zona intermèdia poden aparèixer altres colors com el verd o el groc.
Mm-hmm. Per tant, també és multicolor, aquest fenomen?
Exacte. L'àrea central és una brillantor molt intensa i l'exterior, que és de color normalment més vermellós, s'anomena aureola.
Mm-hmm.
En el cas de les corones solars i lunars, també són els cirrostrats aquests, els núvols alts, o fins i tot algun tipus de núvol mig com el tocúmuls, que són una mica més espessos, també et podrien formar alguna corona solar.
Mm-hmm.
Tenim les iridescències, que és un dels fenòmens més macos. En aquest cas sí que apareix més en els núvols mitjos, també en alguns cirrus, per exemple, cirrus oncinus, espissatus una mica més espessos, però són colors que apareixen als núvols, a vegades desordenats, altres bandes gairebé paral·leles, i sempre a la vora del núvol,
uh-huh.
a l'extrem del núvol més proper al sol, com si diguéssim. Tonalitats suaus, de verd, rosa, vermelloses, nacarades, molt sovint, i són uns colors, això, brillants i macos,
uh-huh.
tan presents, ja et dic, normalment a núvols mitjos, el tocúmuls, quan veiem a vegades els núvols aquests de vent, els tocúmuls lenticulars, a l'extrem de la llentia, a vegades es poden veure aquests núvols nacarats.
Uh-huh.
I finalment parlar d'una cosa que també s'observa, no és directament vist sobre un núvol, però sí que és directament degut al canvi de condicions de l'aire de la capa més propera al mar,
uh-huh.
que són els miratges i els Fata Morgana. És un fenomen òptic que consisteix principalment en la percepció d'objectes allunyats en forma d'imatges estables o tremoloses, simples o múltiples, dretes o invertides i agrandides o reduïdes en sentit vertical.
A veure, explica'm una mica això.
És a dir, la típica imatge d'aquell vaixell que vist de lluny o d'illa que sura a sobre del mar.
Mm-hmm, sí.
Que és, o del desert, o de sobre del desert, que el típic miratge de l'oasi amb la palmera i no hi ha res de res.
Doncs
això mateix. Això es produeix bàsicament perquè la densitat de l'aire a prop del terra és molt diferent a la densitat de l'aire de capes més altes. I això es produeix, per exemple, en carreteres o deserts, perquè la superfície de la sorra o la superfície de la carretera està a molta temperatura, per tant, a l'aire just a tocar de la carretera és molt, molt més calent, per tant, té una densitat diferent. Si anem per les carreteres, per exemple, aquelles planes extenses de Castella, no?, o d'Estats Units o d'Austràlia, és molt habitual els miratges aquests, no? I en el mar, que és el Fata Morgana, que és un miratge superior, en aquest cas, és, crea, és més complicat, però també és degut a un perfil de densitat poc habitual a sobre, just a sobre del, del mar, que veiem com si aquests vaixells estiguessin situats més amunt, flotant a sobre del mar, com si diguéssim.
Per això se'ls diu una mica miratges, eh? Perquè... Mira.